Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Agbar Aigües de Barcelona torna a tenir la seva seu social a Catalunya. Després d'haver-la traslladat a Madrid ara fa uns mesos, la setmana després, concretament del referèndum de l'1 d'octubre, per la incertesa política, el grup ha decidit tornar a la capital catalana perquè considera que hi ha estabilitat econòmica. Així ho diu el seu Consell d'Administració en un comunicat. D'altra banda, destaquem que el president Quim Torra està obert a la possibilitat de parlar dels seus plantejaments al Congrés dels Diputats, com li ha proposat avui la presidenta de la Cambra Baixa, Anna Pastor. Després del Consell de Govern, la portaveu de l'executiu català, Elsa Artadi, ha assegurat que el president de la Generalitat està obert a anar a aquesta cambra, però ha demanat a Pastor més concreció sobre com proposa que sigui aquesta compareixença de propostes polítiques. Seguim repassant l'actualitat. L'atur ha pujat a Catalunya a l'agost d'11.600 persones, segons les dades fetes públiques avui pel Ministeri de Treball. Ara hi ha 380.000 persones aturades a Catalunya, una pujada que s'ha notat gairebé en tots els sectors. Al conjunt d'Espanya tenim la pitjor dada de l'atur d'un mes d'agost des del 2011, amb un increment de 47.000 desocupats. Més notícies de l'actualitat. Exposició fotogràfica titulada Passat industrial, espais de l'oblit, de Frank Gómez. S'exhibeix al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, amb 70 fotografies des del 1985. I també és notícia que a Lleida augmenten d'un 70% els centres de culte no catòlics en una dècada. La immensa majoria de la província de Lleida són catòlics, el 94% del total, encara que han augmentat les d'altres creences.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi.
Nena, reina, obre'm que sóc jo.
Mare.
Hola, reina.
Com estàs?
Mira, que t'he portat unes cosetes.
I el teu?
Jo ja ho tinc, tu no preocupis, jo ho tinc.
De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada tres avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Caritas, no ens conformem. Every day you wake up. Sud-àfrica és la perla més austral d'un continent ple de màgia. I el Club Més Amics vol que coneguis tots els seus tresors. Del 8 al 19 d'octubre, descobreix amb nosaltres les ciutats de Johannesburg i Ciutat del Cap, la natura salvatge del Parc Nacional de Pilanesburg o els indrets més emblemàtics de Pretòria. Del 8 al 19 d'octubre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a tots i totes. Benvinguts, amics de Ràdio Estel. Com cada dimarts i ara, avui, després de les vacances, l'equip d'És Gran, Ser Gran, ens trobem a l'estudi de Ràdio Estel per dedicar 60 minuts a parlar d'allò que ens ocupa i ens preocupa, les persones grans. Ho fem acompanyats dels millors experts en geriatria. Ells són qui millor coneixen a les persones grans i són qui millor ens poden informar i aconsellar. Com cada dimarts a És Gran Ser Gran, hi trobaran consells de geriatria, diferents opinions de professionals, borsa de treball, notícies d'actualitat, la consulta del treball social... En resum, el que ens pot ser d'utilitat saber de les persones grans i les residències. Un programa de divulgació sanitària. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com cada dimarts a les vies de so, José Matosses. A la direcció, Josep de Martí, a la consulta del treball social, Carla Reixac. I a la conducció, Josep de Martí. I qui us parla, Marc Rius. Consells de seguretat a la llar. Cal anar amb compte amb el terra de casa massa encerat o polit. Assegureu les estores o catifes per no ensopegar. Cal anar amb compte amb els objectes al terra, sobretot les joguines dels nens. Al bany és important posar agafadors de seguretat. Il·lumineu correctament totes les estances de la casa. Aneu molt en compte amb les escales. Cal senyalitzar l'origen i el final. I cal que disposin de barana. Utilitzeu sabates còmodes i, si ho necessiteu, utilitzeu bastó o caminador. Mireu la data de caducitat dels aliments. Renteu la verdura i la fruita i no trenqueu la cadena del fred. No us automediqueu. Endreceu els medicaments correctament i conserveu l'envàs original i els prospectes d'instruccions. Avui coneixerem diferents aspectes sobre el món de les persones grans. Com cada dimarts, els presenta i condueix els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, que ell és jurista, gerontòleg, professor de màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Bona tarda, Josep, benvingut.
Bona tarda, benvinguts a tots.
Què tal, ja després de les vacances?
Després de les vacances. El Carles encara el tenim uns dies
encara,
més de la Carles Reixac.
Les fa llargues,
sí,
una mica més llargues.
La veritat, li hem donat un permís perquè ha estat treballant tot l'estiu.
Ja
també. I a més, recordem sempre la immensa labor que fan els treballadors socials.
Sí.
En el seu cas, també a l'estiu ha estat treballant. O sigui que salutacions, Carles.
Salutacions, Carles. Que
estiguis on
que
estiguis. I escolta'm una cosa. No sé si has anat a la platja aquest estiu.
I anat més a la muntanya, però sí, la platja també. M'agrada més la muntanya.
Doncs jo la platja la trobo més gerontològica.
Sí?
Sí, perquè jo m'he quedat a Barcelona, llevat d'una setmana que he anat als Estats Units, i que ja parlaré una altra setmana, perquè he anat a un congrés de residències americanes que apliquen el canvi de cultura en l'atenció a gent gran, que ja veurem què és això. M'he quedat a Barcelona, perquè a Barcelona tenim unes platges fabuloses.
Sí, i tant, i que hi pots anar amb autobús.
Pots anar amb autobús, i a més, et trobes gent molt peculiar, les platges. I com tots anem mig despullats, i si vas per la zona de la Barceloneta, despullats al 100%,
veus
gent de tot tipus, gent torrada, gent que sembla de Carmel, que es passen hores i hores, i a vegades veus gent més o menys arrugada, més jove, però a mi m'han fet pensar en una cosa, que és un mite d'aquesta de la mitologia grega, que és el mitus de Tito. No sé si has sentit parlar alguna vegada. Mira, Tito era un tio guapíssim. Era germà de Ganimedes.
Okay.
I aleshores aquests eren d'aquests personatges de la mitologia que són mig déus, mig humans, però que moren, no tenen la immortalitat. I la seva nòvia, es deia Eos, en la mitologia grega, que en la mitologia romana és Aurora, l'aurora del matí, i estaven enamoradíssims. Però Aurora sí que era immortal, perquè era filla de Zeus, o de Júpiter, a l'època romana. I estaven tan enamorats, s'estimaven tant, van tenir fills i tot, però va haver-hi un moment que l'Aurora va veure que el seu nuvi, la seva parella, Tito, envellia. I va anar a veure el seu pare. I li va dir, pare, Zeus, et demano una cosa. Et demano que facis al meu marit, a la meva parella, immortal. I Zeus, que segons la mitologia semblava un tio, com es diria vulgarment, cachondo, no?
Sí.
Va dir, molt bé, el que vols, tindràs. El va fer immortal. Però l'Aurora se'n va adonar de seguida que el que havia demanat era la immortalitat, no l'eterna joventut. Clar. Amb la qual cosa, al cap d'un temps va sortir una cana, una altra cana, clar, una arruga, però no podia morir. Tito era immortal, però envellia. Va anar envellint, es va anar fent petit fins que l'Aurora el tenia en un bressol i li demanava al seu pare Zeus, sisplau, deixa que mori. Com a mínim, ja que no l'has fet immortal i jove, deixa que mori. Però Zeus va dir que no. Al final li va concedir mig desig. I li va dir, mira, ja que s'ha arrugat tant i està tan petit, el convertirà en un grill. I és el que va fer. I segons la mitologia grega i la mitologia romana després, cada matí, quan surt el sol i surt l'aurora, l'aurora plora. I de les llàgrimes de l'aurora, que és la rosada, veuen els grills i canten. I què canten els grills? Morir, 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 morir. Què vol dir? Deixa'm morir, deixa'm morir.
Deixa'm morir en pau i clar, clar.
Per què he pensat això? Mira, perquè quan vas a la platja, la platja és molt bonica, però també és molt traïdora, perquè veus gent que potser es va fer alguna operació en algun moment de la vida, que en aquell moment estèticament el va ser molt més guapo o molt més agradable a la vista, però escolta'm, la força de la gravetat.
Clar.
També aquí la moda dels tatuatges és relativament moderna, però quan veus aquests alemanys o estrangers que es van fer un tatuatge fa 30 o 40 anys i veus com la força de la gravetat va caure, jo posava l'orella i no sentia morir. La veritat, no sentia res. Però estant a la platja de Barcelona, i repeteixo, es pot anar a 1.000 platges del món, però la veritat, les platges de Barcelona... Hi ha de tot. Les dutxes són fabuloses, hi ha salvavides, i a més pots arribar amb autobús, o pots arribar amb metro, amb la qual cosa és això. Aleshores, saps que la mitologia ens dona molts exemples. Un altre dia parlaré del mitos de Gilgamesh, però aquest és de l'altre, és de Mesopotàmia. Però tot això ho deia també perquè sempre tenim aquesta idea. Anem envellint, ens fem vells, ens arruguem, però hi ha uns que envelleixen bé i altres que no envelleixen bé.
Sí,
i després hi ha uns que al final van a una residència i uns que no. Sempre hem dit el mateix. Les residències no són per tothom. La major part de la gent no necessita una residència. Però calen molt bones residències per gent que necessiti una residència.
Els que les necessitin.
I avui, mira, et presento el primer convidat, que és el Roberto Lorenzo. Molt bona tarda, Roberto.
Molt bona tarda.
Que és una persona que conec de fa força anys, diria.
Com va començar la Generalitat?
Jo diria que jo vaig començar la Generalitat l'any 91 i ens coneixem de quan jo era funcionari de la Generalitat. I aquest senyor ja tenia una residència, és un pioner del que són les residències a Barcelona. Una persona que, si parlem, tirem enrere, quan vas començar amb la residència, el Putxet?
El 86.
L'any 86?
El 85 en un pis de l'Eixample.
Diguem, del 85 ja fa 33
anys.
Ostres, 33 anys. I ara la residència del Putxet és una residència que està al barri de Sarrià-Sant Gervasi, com diu el nom?
El turó del Putxet.
El turó del Putxet, a dalt de tot. I a més, és una residència de les primeres de Barcelona que va tenir un jardí, no només per fer bonic de les que tenien, sinó que sempre ho ha estat utilitzant. O sigui...
Segurament. Això és una mica conseqüència de que quan jo vaig tenir el pis, eren dos principals de l'Eixample, no hi havia cap mena de reglamentació ni res, hi havia massa gent. Jo vaig agafar un pis que ja funcionava. I hi havia molta gent. I jo vaig sortir d'allà tan al·lucinat i tan malament i tan d'allò de gent, saps?, amuntegada allà en un pis, que vaig buscar una cosa que estigués... Vaig buscar tot el contrari. I vaig tenir la sort de trobar-lo.
Home, la veritat és que l'any 85, només pels oients que ho sàpiguin, la primera normativa que hi ha de residències a Catalunya és de l'any 87, o sigui que vosaltres sou pioners fins i tot d'abans de la normativa.
Sí.
Però aquesta residència, des de que la vau construir, ha canviat molt. Jo he conegut unes transformacions importantíssimes.
Sí, perquè jo no sóc un... Jo no he sigut mai un home de diners. Llavors, la residència que jo tinc ara és una finca... Era una casa normal de gent, d'un matrimoni que visquia allà. I és una jugada. I com va agradar molt el puesto i em vaig sentir molt a gust i tothom estava bé i llavors quan tenia necessitats, al cap de temps vas veure les necessitats que vas tenint en el joc, te vas adaptant. I llavors he fet diverses reformes, l'última fa 7 anys. I bueno, i aquesta jo, per mi, ja és la definitiva, perquè l'edat que tinc,
bueno,
no em dóna temps a fer una altra.
Per això diuen, no diguis d'aquesta aigua, no tornaré a veure, em sembla... I una cosa, si tu ara recordes l'any 87, tanques els ulls i t'imagines els residents que tenies ara i penses els que tens, els que tenies aleshores, sí, i els que tens ara. Sí. Ha canviat molt la gent que ingressa en una residència?
D'una manera brutal. I no et sabré, no et sabria dir el per què. La gent que venia en aquella època era... físicament estava millor. I... per què venien? Perquè eren molt barats. O sigui, evidentment, la família que les portava era perquè no podia tenir-les a casa. Però els hi sortia molt barat, perquè, en definitiva, quan t'he parlat de l'aglomeració que hi havia al pis, això no ho vull dir d'una manera pejorativa, perquè era el que en aquell moment funcionava, i era correcte. Però els tenien per la pensió que tenien. O sigui, a ti venia la família, te donava... te deixava l'avi, te donava la cartilla. Mm. I llavors l'avi firmava cada mes per treure la pensió, però nosaltres el teníem per la pensió que cobràvem. Mm. I amb això fèiem el que feien, tenir-los nets, que mengessin bé i arregladets. No havia tanta feina com ara, ni estava tanta professionalitat com ara, perquè, dic, era gent que estava bastant millor.
Ara la gent que ingressa en una residència normalment, em corregeixes si m'equivoco, no van ells a buscar la residència, no, sinó que són els familiars, no?
Però... bueno, hi ha tipologies de residències. Aquestes residències grans, en tipus hotelero, segurament que hi ha gent que, per no fer-nos a casa, o perquè està sola, o per la raó que sigui, busca i busca postos així, que no sigui hotelers, amb habitacions molt grans, amb poc servei, a lo millor, però instal·lacions molt bones. Però generalment la gent que ens porta ara i que ens arriba a les residències normals, que no tenim unes instal·lacions tan, tan brutals, és gent que ja necessita atendre-la.
I una cosa,
molt assistida.
A vegades...
sobretot demències.
Demències. I una cosa, teniu relació amb el que diuen la societat civil, amb organitzacions, amb institucions... Em comentaves abans que feu alguna cosa amb Càritas.
Bueno, això va ser un descobriment per mi. Jo no vull que se m'entengui malament estant a l'emissora que estic. Però jo no he sigut per cultura, ni per família, ni per res, no he sigut massa d'Iglesia. I amb tot el respecte, jo he anat a un col·legi de capellans. I bé, i feia tot el que feien els capellans, i tot molt bé, però no he sigut una persona d'anar a missa, ni de costes, no. Respecto a tothom, però res més. Però amb l'any 86, quan vaig posar allà dalt, perquè, insisteixo, nosaltres ens portaven, la família ens portaven, la persona amb la cartilla. Però també hi havia gent, com les assistentes socials de... assistentes socials en aquella època.
Ara treballadors socials, aleshores assistentes socials, sí.
Sí. Les antigues que m'escoltin no s'ofendran perquè les digui assistentes socials. Treballava molt amb el Clínic i amb Pere Camps. Com estàvem allà, havíem començat amb un pis prop d'allà, doncs, i quan tenia alguna persona malament la portàvem, doncs parlaves amb assistentes socials. Llavors aquella gent, una vegada em va portar una persona que no tenia família, amb la cartilla, però no la família, sinó l'assistent social, perquè aquella dona no tenia família. I hi havia una persona que s'encarregava d'ella, d'això me'n vas assabentar més tard, que era una voluntària de Càritas, del districte 1. I va, per a quan va veure que no hi era a casa, va començar a investigar i va arribar a la residència. A l'hospital li van dir que estava a casa. La primera va quedar que va venir a veure-la, va dir que era una amiga i no se'n va identificar, i la segona sí. Ja va explicar que era una residència, que era una... va parlar de Càritas, del districte 1, i em va dir que ells en un moment donat portaven gent a residències i jo volia participar amb ells. I els hi va dir, evidentment, que sí. Però jo el que volia, sobretot, posar en valor, és que en l'any 86, quan de la vellesa no parlava ningú, i menys els estaments oficials de govern i tota aquesta gent, a Càritas hi havia format en el districte una xarxa absolutament admirable. Tenia voluntaris del mateix barri que anaven per els carrers mirant a veure la gent que vivia sola. Quan trobaven amb algú, l'identificaven, parlaven amb ell i li feien un seguiment. Quan aquella persona ja no estava bé o li havia passat alguna cosa, doncs llavors parlàvem amb la central, que estava allà a la plaça catedral, i li posàvem un servei. Generalment començava amb una persona, una dona que li va dos o tres dies, i li feia la neteja i li pujava el menjar, perquè són pisos que no són difícils, que no tenen ascensor.
Correcte.
Bueno, doncs, i estava així fins que la senyora aquella ja no podia estar sola. Llavors, abans tenia una altra història. Quan ja no podia fer-se el menjar, li portaven el menjar fet. I quan ja no podien, ja no estava ni per estar... Llavors la portaven a una residència.
O sigui que tenim que Càritas estava fent de Icas, del moment, de proto-Icas.
Càritas estava fent de Càritas, perquè no hi havia ningú que li agraeix, que li agraeix, que li agrada...
Li agraeix el que estava
Recorda
fent.
Recorda que jo parlo molt malament el català. Que li agraeix el que estava fent. O sigui, i els polítics moltes vegades fan les coses una mica perquè els agrada fer-les i altra mica perquè els votin la pròxima...
I el qui descobreixi el percentatge de cada cosa...
No
serà el gran.
No ho volem saber per si de cas.
Jo, doncs, una cosa, Roberto...
Per aquella organització era absolutament admirable, t'ho juro, i funcionava com un rellotge.
Hem portat a Càritas alguna vegada el programa
sí.
I jo puc donar fe que segueixen fent una gran labor, ara ja, també hi ha l'administració que ho fa,
és que
però
va...
ja no és el que... Ja no hi ha la necessitat que hi havia, potser...
No, va ser realment així. El que va passar és que quan va sortir la primera llei de la dependència catalana, pionera en tot l'estat espanyol, això, val a dir, el que passa que era ajut per no sé què, residencial.
Sí, el suport a l'acolliment residencial.
És veterana, fa moltíssims anys, tu ho saps.
Sí,
i, doncs, es van fer càrrec de totes aquelles persones que la Càritas els hi deia, però va agafar una part del treball que feia Càritas. I Càritas, bueno, tot l'entramat que tenien, la meitat va desaparèixer.
Molt bé, doncs, escolta'm, Roberto, parlaríem tota l'hora amb tu, però
ja saps
hauràs de continuar venint. Moltíssimes gràcies. Recordo Roberto Lorenzo, residència Puiget. Tot i que sempre diem que els convidats, això no és publicitari, i que segur que tens les places plenes, però potser vols dir el telèfon de la residència?
Ara tinc dos, que l'estiu d'aquest any ha sigut terrible.
Ah, doncs mira, pots dir el telèfon.
93-254-0440.
Perfecte. Doncs, Roberto, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i un dia has de venir amb algú de la residència, eh? O sigui, que
miraré,
saps que tens la porta oberta.
Ja et vaig dir que, malauradament, cada vegada tenim gent en pitjors condicions i alguna família tampoc no li agrada... Que la seva família surti per ràdio.
L'experiència que tenim és que quan li preguntes a la persona, aquí hem tingut persones que s'ho han passat molt bé, i tenim gent que ha cantat cançons,
ja ho crec,
que ha saludat amics i fins i tot...
I poemes...
I que ens han dit, o sigui que...
Jo tinc alguna persona d'aquesta mena, bueno, però pues... la família no la deixa venir.
Bueno, ja parlarem nosaltres també amb les famílies.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Continuem, és gran ser gran.
I parlem sempre en aquest programa de la immensa labor que fan i els treballadors i treballadores socials.
Sí, senyor.
I a vegades penses, escolta'm, treball social és una professió en la que no val rendir-se. Què et sembla la frase?
Bona.
A mi...
Bona i certa.
A mi m'ha agradat molt. I, a més, és una frase amb tanta força que els nostres amics d'Amavir que, recordem, Amavir és una de les empreses gestores de residències i serveis per gent gran més grans de l'Estat i que té presència a Catalunya, a Barcelona i a altres ciutats de Catalunya, com ara ens diran, han organitzat pel dia, ara ens ho diran, el dia 19 de setembre, una jornada adreçada per treballadors, treballadores socials i altres professionals que treballen en l'àmbit sociosanitari.
Està molt bé.
I saps que a mi m'agrada molt xerrar. Sí, però si ho dic jo, ja no ho dirà la persona que ho sap. Tenim a dos convidats, Alexandra Caballero.
Bona tarda.
Que molt bona tarda i benvinguda. I Manel Bater.
Bates.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Alexandra, tu ets responsable comercial de Catalunya d'Amavir.
Sí.
Ens pots dir una mica què és Amavir?
Sí, bueno, és un grup que abans aquí segurament ho coneixeu com a grup AMMA. Es va fer una fusió amb un altre grup anomenat Adavir, i des de fa un any i mig, un parell d'anys, som el grup Amavir.
Amavir.
Aquí a Catalunya tenim 5 centres actualment adreçats a gent gran.
A Barcelona esteu a Horta.
A Horta i a Carrer Llacuna també, Amavir Diagonal.
Molt bé, que era... Aquesta està... El Llacuna és al costat de Glòries, no?
Molt a prop,
per allà,
sí.
Molt a prop de Glòries. Perfecte. I el Manel Bates és el director d'AMMA Horta.
Correcte, d'Amavir Horta, ara mateix.
Sí, és que...
Encara lliguem. El grup
Amavir
ha estat molts anys
sí, i a més,
nom i és normal.
Però Amavir és amb una M i AMMA era amb dues M.
Així és.
I, escolta'm, ens parles una miqueta, que fa quants anys que va obrir aquesta residència?
Doncs pues mira, Amavir Horta va ser de les primeres del grup AMMA, llavors, que va obrir aquí a Catalunya, i farà 11 anyets, ara farem 12 anyets.
Vosaltres, quan va obrir l'AMMA, ja no dic Amavir, després Amadavir era... AMMA vau ser gairebé pioners en un model que eren residències aparentment molt grans, però dividides en unes unitats més petites, no?
Correcte, això el grup AMMA va néixer arrel de Navarra, d'una necessitat, perquè el grup AMMA era de Navarra, va néixer a Navarra, arran d'unes necessitats que hi havia en el sector sociosanitari, és a dir, perquè hi havia els hospitals i les residències més petitones. Llavors es va veure que hi havia una necessitat d'aquest pas entre que no fos una residència petitona ni un hospital. I es va crear a Navarra, i a posteriori es van fer els 5 centres quasi tots seguits aquí a Catalunya, en el qual, bueno, som centres molt amplis, que capacita per 180 residents, però el que comentaves perfectament, amb unitats de convivència, en funció de les tipus de dependència de les persones, doncs estem ubicats en diferents plantes, per favorir que cadascun estigui en perfils similars, per tema de socialitat i després també per temes assistencials, perquè cadascun rebi en tot moment el que necessita.
I una cosa, aviam qui m'ho diu, aquestes jornades no són les primeres, són les segones jornades de treball social. D'on surt aquesta idea?
Bueno, de fet, el grup dona molta rellevància a el que és la professió del treballador social, a les residències, i sí que és veritat que el grup Adavir ja fa molts anys que feia aquesta jornada, però a Madrid. Llavors, arrel d'aquesta fusió, es va voler continuar amb aquesta jornada dirigida a treballadors socials, i l'any passat es va fer la primera, cap al novembre, va tenir molt d'èxit, la veritat que va anar força bé, i, bueno, tras aquest èxit vam pensar en tornar a fer aquest any un altre, i com bé deies abans, és el 19 de setembre, dimecres al matí, en la que tenim dos ponents meravellosos, com són Emilio Duró i José Carlos Bermejo, i la veritat que, bueno, estem rebent força inscripcions per venir a aquesta assistència, i estem força contents, clar, de poder tenir aquest espai per nosaltres i per la nostra professió, no? Tenir aquest espai de poder intercanviar entre professionals.
Dedueixo que tu també ets treballadora social.
Sí, se'm nota molt.
Has dit la nostra professió. I una cosa, això d'una professió en la que no val rendir-se, però a vegades tens temptació de rendir-te o què?
Bueno, al final és una professió que treballes amb moltes problemàtiques socials, no? I... Bueno, és difícil, però a la vegada també satisfactòria, no? Quan estudies i quan treballes d'això, saps que el teu objectiu és ajudar, no? És intentar orientar les famílies en qualsevol dificultat i fer tot el que puguis, no? A vegades voldries fer més, però bueno, som conscients de que tenim el que tenim, no? Les ajudes, els recursos, i al final, pues sí, a vegades tens la tentació, però no val rendir-se.
I una cosa, normalment la gent relaciona el treballador social, l'assistent social, que
sí.
Abans, ho relaciona molt amb l'Ajuntament, anar a echar los papeles,
sí.
A demanar l'ajut, a que hay de lo mío, a tal. Què fa una treballadora social o un treballador social en una residència de Mavir?
Pues és la figura, al final, penso que de tot l'equip tècnic, nosaltres comptem amb equips tècnics molt amplis, no? Pues, des de la part més assistencial, fisioterapeutes, educadors socials, no? Psicòlegs i tal, penso que és la figura segurament com més portaveu de cara a la família, no? Per orientar, per veure com va l'adaptació de la persona, no? En el centre, per tot el tema de les ajudes també, ara amb tot el que és llei de dependència, tots els tràmits, papers, tota la burocràcia aquesta, pues, al final és el treballador social qui fa aquesta feina, també.
Perquè amb la llei de dependència i a Catalunya, com bé ha dit el Roberto Lorenzo, quan va començar el sistema de col·laboració, que hi ha el de suport al acolliment residencial, hi ha molta gent que té ajut, però hi ha molt tràmit i molts papers, no?
Molts.
De fer, una persona que no tingui l'ajut d'un professional difícilment pot treure...
Sí, a més tot això ha anat canviant també, tot el tema de les ajudes, dels graus de dependència, de com va començar ara, ha canviat molt la normativa i els passos que s'han de donar. Llavors hem d'estar contínuament en formació, no? I per poder explicar a les famílies els passos que han de donar.
I una cosa, tornem al dia 19. Està orientat a treballadors socials,
sí.
I a professionals del món sociosanitari,
sí.
Diem, però si algun oient que ens està escoltant coneix algú que ho és, què ha de fer? On està la informació? Què s'ha de pagar per apuntar-s'hi? Com es fa la cosa?
Doncs mira, la jornada és totalment gratuïta i per poder-se apuntar s'ha de fer la inscripció a la nostra web, entrant a la web d'Amavir. Hi ha una pestanya que posa jornada. Llavors, aquí vas directament al formulari d'inscripció, fiques quatre dades i de seguida rebràs un missatge en el que et confirmarem l'assistència.
Amavir.es, o sigui, www.amavir.es, i allà pestanya jornades, i allà...
Directament et sortirà segona jornada Amavir Catalunya, i el formulari.
I recordem que és per professionals.
Exacte.
Si és gent gran o familiars, fareu altre tipus de jornades alguna vegada.
Exacte.
Aquesta és per professionals i per treballadors socials.
Exacte.
Doncs moltíssimes gràcies, Alexandra i Manel, per haver vingut i compartir. I potser quan acabin les jornades un dia ens veniu a explicar com ha anat tot.
Un plaer.
Serà un plaer, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Recordem una miqueta el món de la gent gran, de l'atenció a gent gran, com ens acaben de dir en el missatge, genera molts llocs de feina, i és cert, però és que, a més, ara mateix, moltes residències tenen més problemes per trobar personal qualificat que per trobar gent a la qual atendre. Fins i tot el perfil d'infermera, i cada vegada més perfils com el de gercultora, auxiliar o fisioterapeuta, són molt difícils de trobar. Això vol dir que una persona que tingui les ganes, sobretot les ganes de treballar atenent a persones grans i tingui les ganes de formar-se, amb tota seguretat pot trobar feina. Pot trobar feina a la borsa de treball d'inforesidencias.com i pot trobar feina, estic segur, a les residències que tenim aquí avui. La residència Puiget, les residències de Mavir, estic seguríssim que tenen algú que està, mentre estem parlant aquí, intentant localitzar a professionals adequats per treballar en aquestes residències. I... Marc, em sembla que tenim una cançó molt bonica avui,
sí,
no?
Sí, avui tenim una cançó que, bueno, també va lligada a una gent gran, perquè qui no li agrada quan un és gran passejar per la Rambla?
Home...
És emblemàtica, és bucòlica...
Totalment, i a més molt del nostre temps.
Exacte, doncs anem a escoltar Les floristes de la Rambla, interpretada per Miquel Porter. Escoltem-la.
Música.
les floristes de la Rambla sembren flors a tots els vents, i si a l'estiu no les venen, ja les vendran a l'hivern. Venen flors per a turistes, venen flors als aïmadors, venen flors per a les festes de rics, de pobres, de morts. Les floristes de la Rambla ajuden a sortir el sol, donen el blanc a casades, donen a vídues el dol. Venen flors per a les santes, venen flors a pecadors, venen flors per a conquistes de joves malgastadors. Hi ha una florista a la Rambla que quan plega cap al tard guarda una rosa vermella, la guarda per l'estimat. Les floristes de la Rambla sembren flors a tots els vents, i si a l'estiu no les venen, ja les vendran a l'hivern.
Molt bé, doncs, nosaltres continuem a És Gran Ser Gran. Anem a obrir les línies telefòniques per si algun oient doncs, ens vol trucar i vol dir la seva, ens vol explicar alguna anècdota d'alguna residència o fer alguna pregunta als professionals que avui tenim aquí a l'estudi 1 de Ràdio Estel. Els telèfons són dos, el 93 409 2771 o el 93 409 2772.
Molt bé, i esperant que algú truqui, anem a parlar d'una cosa molt interessant. Escolta'm, la teva vida té sentit?
Sí.
Sí? I com ho saps?
Bueno, perquè hi poso tot l'esforç en què en tingui.
Molt bé. Doncs tu saps que hi ha especialistes en parlar del sentit de vida?
I, ah, no.
Doncs pues mira, ara et diré una cosa. Tenim aquí amb nosaltres amb el Miguel Sagredo. Benvingut, molt bona tarda, Miguel. Ell és consultor en sentit de vida en gent gran. Ha treballat com a director de residència durant 5 anys i ara està estudiant, dona cursos, dona conferències, va fer un seminari per inforesidències ara fa un temps a Madrid i a Barcelona, precisament sobre sentit de vida. Està, i escolta'm, Miguel, què és això de sentit de vida?
Doncs és una pregunta molt, molt difícil de respondre, Josep. Mira, jo us diré una anècdota, un record que tinc. Com has dit, ara fa doncs, uns anys, doncs, volto per residències, i una vegada me'n vaig trobar a l'entrada d'una residència, com passa sempre, que és on més els avis es posen, que els agrada per veure les entrades i sortides i la vida de la residència, un avi, i li vaig preguntar sobre com estava i com estava la residència. I em va respondre que li havien abandonat la seva família, que estava fatal i que allò era doncs, un avorriment i que allò era un desastre. Al costat seu hi havia un altre avi i li vaig preguntar la mateixa pregunta. Com està aquí a la residència? Bueno, em va dir que també tenia un sentiment una mica pues, d'abandonament per part de la seva família, però que dintre de la residència tenia una certa utilitat, que sentia útil perquè tenia algun encàrrec, alguna encomanada. Bueno, molt bé. I, per últim, la tercera persona que vaig entrevistar em va dir que va entrar també fa uns anys a la residència i que el seu objectiu final dintre dels anys que estigués en aquesta residència era estimar les persones que els seus companys i els treballadors i treballadors, i després tindre una actitud dintre del patiment que tenia aquesta persona per no carregar a la seva família. aquesta tercera persona, per mi, és qui resumeix el que seria el sentit de vida, que és la part emocional de la persona d'estima i d'acceptació de patiment. Bueno, això del sentit de vida, la persona que per mi més ha il·luminat i ho ha estudiat és Víctor Frank, que igual us sonarà un llibre que té, que és L'hombre en busca del sentido, on dona claus i és una mica jo lo que aplico. No sé si hauré respost o no. Una altra frase de Víctor Frank és: en qualsevol circumstància, una persona pot decidir la manera d'afrontar les situacions. Bueno, doncs, no sé si he respost o no, però...
I una cosa, aviam, anem a veure. A mi, Víctor Frank, el me sembla, vaig llegir el llibre aquest, la primera meitat del llibre.
La primera meitat.
Perquè algú, si heu sentit, no sé si us sona aquest llibre, aquest és un psiquiatre austríac, jueu, i que, anava a dir, el detenen. No, detenir no és la paraula. L'agafen i el fiquen en un camp de concentració. I es passa tota la Guerra Mundial de camp en camp de concentració sense que el matessin. I aleshores observa com hi ha gent que el primer dia arriba a un camp de concentració, es deprimeix i es suïcida. I com hi ha gent que després de 4 anys està en un camp de concentració, li donen el menjar i comparteix una mica amb el dels altres. I hi ha un moment del llibre, que a mi em va colpir moltíssim, que diu, un amic seu li va dir de sobte, Víctor, surt, mira, mira. I diu, què passa? Diu, no és la posta de sol més bonica que has vist en ta vida? I diu, però com és possible que aquí, en un camp de concentració, que ens peguen, que ben veiem a gent, com és possible que hi hagi gent que a dins seu tingui encara el sentiment estètic, la superació, com és... I deia una cosa també, que els més dolents, diu, no és que els nazis fossin els dolents i els presoners els bons. Entre els nazis hi havia alguns de bons també poquets, però i entre els jueus que eren companys seus també hi havia gent dolenta que es feien la guitza. La veritat, el que passa és que té una segona part, aquest llibre, en el que ell esquematitza, diguem-ne, i crea doctrina, i suposo que és la part que tu t'has llegit amb més carinyo, no?
Sí, jo de totes maneres, lo que... Sí, són dos parts. Una és els quaderns de les seves vivències, que és molt recomanable. L'altra és molt teòric, és alemany. Sí. Hi ha molts conceptes de teoria que, pues, ni si no s'estudien, no s'entenen, com la noètica o
sí,
conceptes
correcte.
Que ells fa.
I una cosa que volia dir-te. Aviam, parlem molt d'envelliment actiu. Això és la frase de... Envelliment actiu i sentit de vida té a veure, és el mateix o no? O...
Bueno, quan parlem de models de treball a residències, sí que és veritat que fa molts anys s'ha parlat, i potser massa, del concepte d'envelliment actiu. No tothom ho veu, però hi ha molta gent que veu aquest concepte de l'envelliment actiu com una etapa de la teva vida on has d'aprofitar el temps per, com una tercera joventut, i t'has de cuidar molt físicament i has d'esforçar-te molt amb això, no? El sentit de vida, o el concepte de sentit de vida, seria ampli, vull dir, engloba també pues, el benestar físic, però també intenta igualar i equilibrar el benestar emocional de la persona. I això és una mica el que pot aportar el sentit de vida i no és contraposat a l'envelliment actiu.
I una cosa, diem, i projecte de vida, sentit de vida. Aquí què...
Projecte de vida, al principi ja has explicat. En les residències, el document que, bueno, que per normativa hem de treballar a totes les residències, que és el famós document del Pla d'Atenció Individualitzada, el PI, l'objectiu final és recolzar projectes individuals de les persones. Això realment, jo que treballo a residències, és molt difícil, hi ha molt poquíssima gent que ho fa. Projectes de vida, bueno, no, avui tenim molt de, poc temps, però sobretot està referit als valors de la persona, les fortaleses de la persona, les vivències que ha passat aquesta persona, i mirar una mica tot això com funciona. És possible que hi ha valors i que hi ha creences que es poden seguir a la residència, i hi ha persones que decideixen fer un canvi de valors i un canvi d'orientació de la seva vida. Doncs una mica el projecte de vida seria pues, conèixer tots aquests valors de la persona, les fortaleses, i intentar recolzar aquesta idea de la persona.
I una cosa, això, potser algú que ens està escoltant diu, ostres, que bonic, sembla com una conferència, però això, si jo tinc el meu pare en una residència o jo mateix vull anar a viure en una residència, això ho has aplicat en una residència?
Bueno, he de dir que jo treballo amb aquests models fa 3 anys. Me'n recordo, i actualment, un projecte que hi ha molt potent, que jo conec, és el de Javier Llanguas de Vivir Bien, Sentirse Mejor, de la Fundació de la Caixa, que no es fa residència, sinó que es fa en aquests grups de recolzament que tenen els barris. És un projecte que jo conec i m'he llegit, és molt bo, hi ha activitats, això és una realitat fa molts anys. Seria el projecte que jo conec més semblant de sentit de vida amb gent gran, per mi molt ben fet, i després, fa 3 anys que treballo, sí que tenim experiència a diverses residències. A Navarra, a la residència Casa de Misericòrdia, que és una macríssim residència de 580 usuaris, i allà fa 3 anys que hem aplicat aquest model. I ens funciona molt bé. Aquí a Catalunya conec i ara també donaré formació a la Fundació Bellaterra, el Sergio Osuna, com a missió d'empresa de la Fundació Bellaterra. La seva missió és recolzar projectes de vida per donar sentit de vida a persones grans. Bueno, vam contactar fa temps i ara començarem a treballar junts. Sí que hi ha organitzacions que creuen en això.
Deixem, és que si no ho dic, rebento. Ho tornem a Casa de Misericòrdia. És que és una residència que vaig visitar fa un temps, en un viatge que vaig fer per Espanya, i no sé si algú la coneix, és, dins de Pamplona és una institució, és més que una residència, perquè aquella Casa de Misericòrdia, quan al segle XIX un dia es va cremar la plaça de toros de Pamplona, i aleshores la fundació que portava la Casa de Misericòrdia va dir, nosaltres la podem construir, si a canvi ens la deixeu gestionar. De manera que, si tu vas a la Casa de Misericòrdia i parles amb els patronos, et diuen, aquí hi ha dos tipus de patronos. Hi ha els patronos gerontològicos i els patronos taurinos, perquè són els que gestionen les corrides de toros de los encierros de San Fermín.
Està bé.
I a sobre és una residència que ha anat creixent com per capes, diguem-ne. Aleshores, tenen una zona que li donen los cuarticos, que és d'habitacions molt petites, molt petites. Han fet una ampliació nova fa poc temps, que podria estar a Suècia, podria estar a les residències més modernes. Però el dia que vaig anar-hi, vaig parlar amb una senyora i dic, escolti'm, vostè té l'habitació més bonica de la residència. I em va dir, no, però està muy lejos. I digo, ¿muy lejos de dónde? Pues, com és tan gran la residència, la gent ja l'ha convertit com en un poble, i ella li sembla que està a l'extraràdio, perquè per arribar a una mena de plaça que tenen ha de creuar. Jo crec que aquella residència, aviam, no és com un model de res, és una realitat que s'ha generat que difícilment algú es pot inspirar per crear un altre model, perquè és una realitat, a més, que les misericòrdies, que són aquelles institucions que a Portugal encara són importantíssimes, que es van crear en el seu moment, diguem-ne, amb esperit de beneficència religiós, però tenen. És que cada vegada que parlo d'ells, a més em sembla que els coneixem molt bé, són gent encantadora, que si algú va a Pamplona val la pena veure. A més, està tan cèntrica que és que si no la veus és que no has mirat en la direcció correcta. I una cosa, si ara mateix es parla molt d'atenció centrada en la persona.
Sí.
Aleshores, té a veure? Ja hem dit, amb projecte de vida, amb envelliment actiu, per anar centrant. Això de l'atenció centrada en la persona, com ho veus en relació amb el que tu fas?
Bueno, jo l'atenció centrada en la persona l'entenc, com ho he explicat abans, amb recolzar projectes de vida reals de la persona. És a dir, si ens creiem que hem de fer una feina centrada en la persona, amb l'eina aquesta famosa del PI, hem d'identificar projectes de vida de cada persona. Si no, per mi realment no estem treballant el que és el concepte de l'atenció centrada a la persona. Fa molts anys també que s'està treballant el concepte de l'atenció centrada a la persona i t'hi trobes organitzacions que fan les seves aplicacions també d'atenció centrada a la persona. Hi ha fundacions que venen i es fan vindre bé tot això de l'atenció centrada a la persona als seus fins de la fundació. Hi ha ajuntaments que treballen molt el tema social, perquè de l'ajuntament és natural, també. Tothom treballa amb l'atenció centrada de la persona i per mi la clau és veure el PI, el pla individualitzat, i veure si estem treballant individualment amb la persona, si coneixem els seus valors, si coneixem els seus fortaleses, la seva història de vida, i al final fem un projecte o una proposta, que jo li dic de projecte de vida, individualitzat per a aquesta persona. Totes les persones amb la seva última etapa de vida, que és, a més, una de les coses que més els hi preocupa, o de les coses que és molt curiós, de dir, a final de la teva vida, què farem? Quin creixement podem fer? Hi ha una, jo sempre explico que hi ha una anècdota també, que és quan tu vas a una residència, i això aquí tenim directors de residència, i una persona entra i porta un mes o dos mesos a la residència, tu li fas una pregunta oberta. Què tal? Com està al cap d'un mes? I realment et fa respostes emocionals, tipus, em cuiden molt bé, les noies d'aquí són molt maques, em sento molt bé, o en negatiu, em tracten molt malament, no hi ha dret com em tracten. Aquestes són les primeres respostes sempre. I després doncs, ja et poden dir si el menjar està molt bé, si hi ha jardins que són molt macos, o si les habitacions són grans o petites. Bueno, l'atenció centrada de la persona, doncs per mi és això, és identificar projectes i creure de veritat que aquesta última etapa de vida pot ser una etapa de creixement personal.
I una cosa, ara gosso obrir la pregunta als tres directors de residència que tinc aquí i faig servir una reflexió que has fet tu, Miguel. Jo vaig a una residència, trobo tres persones, em sento en el primer, parlo a una persona i diu, com estàs? Amb independència del que facis tu, Roberto, del que facis tu a la residència de Mavir, et diu, mira, jo em sento fatal perquè el que em sento és que la família s'ha desfet de mi. I em tenen aquí. Pots fer alguna cosa o no? Però aquest és el seu sentiment íntim. Pot la residència fer alguna cosa per canviar aquest sentiment? I si voleu intervenir vosaltres dos, també us diria...
Bueno, jo crec que al final el que ens trobem molt és que pot ser que tinguin aquesta sensació en algun moment determinat, però no sé si opinen els companys el mateix. Al final, les persones, en totes les etapes de la vida, i en especial a l'etapa més de gent gran, el que necessiten és carinyo i estima. És a dir, al final, quan formen part d'un grup social que tant els cuidadors, fins i tot els directors, els tractem de tu a tu, senten estimats i que tenen en qualsevol moment les primeres necessitats cobertes, jo crec que al final formem part d'una família, i això ho comentàvem fora d'antena, que al final som un sector molt que no és un aspecte més comercial, sinó hi ha un aspecte humà, i al final treballem per les persones. I llavors, quan tenen la part... Hi ha una senyora, explico una anècdota molt ràpida, que té 10 fills. I té una... Bueno, té una... A nivell cognitiu, pues no se'n recorda el que ha fet fa 10 minuts. I cada 10 minuts passa per recepció i diu... Ha vingut algú de la meva família? Que té 10 fills, té 50 nets. I al final, ja està la recepció al costat del meu despatx, i cada vegada que passa, i fan potser 20 vegades al dia, jo surto i li dic... No, però bueno, jo li acompanyo i anem a veure una coseta. No? Al final, aquesta persona troba falta a la seva família, però per contrapartida rep una estima i un carinyo que al final jo crec que és la part important.
Jo, projecte global per la gent que ve a la residència, no seria capaç de fer. D'altres coses, perquè jo, per la situació de la residència, tinc bastant gent molt assistida. Però per mi el projecte, com projecte, d'una manera institucionalitzat, no el fem. Però sí procurem adaptar, mirar la persona que tenim davant i procurar facilitar-li la vida. Per exemple, tenim una dona que és Alemanya, i amb una cultura excepcional. Doncs tenia òperes en DVD, tenia coses d'aquestes, les havia portat a casa sense cap mena d'esperança de tornar a veure-les. Doncs li vaig comprar un DVD i posar-li, i està encantada de la vida. Per mi el projecte de vida és fer-li putetes coses. Per exemple, i un dia estàvem veient la tele i va sortir el Tibidabo. I una dona que tenia 99 anys i pico diu, ui, amb aquesta noia hi he pujat de petita. I, de broma, una noia li va dir una cosa, li diu, què voldries tornar a pujar? Diu, i tant, ja m'agradaria, ja. Doncs van fer una sortida al Tibidabo i va pujar la noia.
Això però està a Facebook o no?
És molt maco.
Això,
no
això, està, home, no, això està al vostre cor.
Sí, amb un susto tremendo, perquè li passa alguna cosa i nos la carreguem de ben bé. Vam tenir la sort de que era l'abril, no, o a principi d'abril no hi havia gent, i les dues noies de la Nòria van col·laborar moltíssim. No hi havia ningú més, la van pujar molt a poc, només un parell de voltes. I per mi els projectes de vida són es vinguin a veure si alguna persona té una cosa de fer-la i ajudar-la a fer-la.
Miguel, que hem d'anar acabant. Vols dir alguna cosa?
Bueno, jo estava sentint ara, pues, si voleu, poso un exemple real de que és molt, molt curt. No dic el nom, òbviament, però d'una persona que identifiquem que dintre de la seva vida ha tingut una relació molt dolenta amb la seva filla. A l'entrada a la residència, això pues és un dol que ella té i llavors nosaltres, la nostra és identificar-ho i després veure què és el que podem fer concretament amb això. Si us poden acudir directament aquí, pues, aquest és un cas concret, doncs pues, li vam intentar ajudar, pues, que... Pues, amb les seves les netes els envies una carta, un detall o el que sigui, no? I això per mi és concretar, no? Perquè quan, i tu has dit, Josep, parlem de projectes de vida, sentit de vida, doncs bueno, tothom diu, bueno, això és... Bueno, doncs això és, he posat aquest exemple.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. I anem acabant, volia explicar una cosa molt, molt ràpida. Estem en un món globalitzat, en un món de moltes xarxes socials, i hi ha una pàgina web que es diu change.org, no sé si us sona, que està designada per iniciatives, i us llegeixo una cosa molt ràpida. Eh? Imagina lo que es vivir más de 70 años juntos y que al final de tus días te separen de la persona que amas. Aquí tenim un cas, que una senyora que es diu Anna i Francisco, de 94 anys, que estan a Còrdoba, i resulta que per la normativa andalusa de serveis socials, un ha d'estar en una residència concertada i un en una altra, perquè li tocava per torn i no podien. I aleshores, ara ja porten 2.564. Si entres a change.org i poses Anna i Francisco, aleshores trobes la forma de signar. Què passa? A vegades les maquinàries són cegues i a vegades cruels. I aleshores què diu l'administració? Escolti'm, aquí vostè ha presentat la sol·licitud, a vostè li toca això i a vostè... I diu, ah, no ingressi, esperi i renunciï a la plaça. Tenen més de 90 anys. I saps quants anys estan casats? Fa més de 70 anys. Jo ja he signat. Aviam si signem tots i trobem causes. Estem en l'època de les causes romàntiques, que no siguin causes perdudes.
Molt bé, doncs, fins aquí és gran ser gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i, com sempre, els esperem el proper dimarts, a les 5 de la tarda. No s'ho perdin i que tinguin una bona setmana. Adéu-siau, bona tarda.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ràdio Estel.
radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.